arribar a salt al Congrés.
Si ho ha demanat l'Aznar, jo hi aniré, eh?
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Resposta contundent de la Generalitat i la Moncloa contra l'ofensiva del PP contra l'amnistia, després que avui els populars hagin anunciat una manifestació a Madrid, seguint l'estela de les declaracions d'ahir d'Aznar, tant Pere Aragonès com Yolanda Díaz s'han posat les mans al cap.
Trobaran una Catalunya dempeus, una Catalunya que planta cara per defensar la nostra llibertat, que planta cara davant d'aquesta dreta extrema que ja es confon amb l'extrema dreta d'una forma ben clara.
Quieren tumbar al gobierno antes de haber comenzado. Y tenemos una tarea que hacer. Más que nunca, dialogar, más que nunca, explicar las cosas y más que nunca defender la democracia.
Això mentre les negociacions per l'amnistia sembla que avancen, però potser no tant, com perquè l'acord es tanqui abans de la data d'investidura de Pedro Sánchez. Per això, Esquerra ha rebaixat les exigències i diu ara que en tindrà prou si el PSOE fixa un calendari i signa un compromís. En canvi, Junts ho veuria insuficient, insisteixen que l'amnistia s'haurà d'haver aprovat sí o sí i volen que votin a favor, si volen que votin a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Ho comentarem avui en tertúlia amb Santi Vila, professor i exconseller de la Generalitat, Magda Gregori, directora de la Mira, Rafa López, sociòleg i exdiputat del Parlament, i també amb el politòleg i periodista Cugat Comas. Amb ells també analitzarem l'última hora sobre el català, que té dues derivades. D'una banda, el Congrés, a partir de dimarts que ve ja es podrà parlar totes les llengües cooficials a la cambra. De seguida l'Arnau Mañé ens explicarà com funcionarà aquest nou sistema. I l'altre punt sobre el català és el de la Unió Europea. Si ahir parlàvem que hi havia força unanimitat, avui Suècia ha refredat les expectatives. Diu que no hi tanca la porta, però que tampoc no veu clar ni el tema econòmic ni el jurídic. Tornarem també a connectar amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, per saber-ne l'última hora. I atents perquè demà al matí pot ser que us soni aquesta alarma al mòbil. Fa dies que ho comentem, però per si de cas es tracta d'un simulacre d'emergències que es farà demà a la regió metropolitana de Barcelona. En parlarem d'aquí una estona també amb Marta Cassany, directora general de Protecció Civil, per saber exactament com funcionarà. Això sumaria la tertúlia, però després, cap a les 10, avui estrenarem una nova secció que ens acompanyarà els dimecres d'aquesta temporada al 9C. Es diu L'Hora Tabú, la farem amb el periodista Albert Llimós i tractarem temes que ens costa afrontar com a societat o que ens fa respecte abordar. Avui començarem parlant del fentanil. Ja ho sabeu, aquesta droga, aquest medicament que està fent estralls als Estats Units. En coneixerem l'origen i també com es mou dins els càrtels de la droga. Més enllà d'això, en esports, el migcampista del Barça, Gundogan, estarà disponible per jugar dissabte contra el Betis, si no hi ha cap contratemps d'última hora. L'alemany només té un cop fort a l'esquena després d'una mala caiguda en l'amistós que hi va jugar amb la selecció. I titular pel temps. La pluja, que encara cau en algunes zones del nord del país, anirà desapareixent les properes hores. Demà, a partir del migdia, reapareixeran xàfecs i tempestes de manera irregular a moltes zones interiors del nord de Catalunya. De seguida ho expliquem tot amb més detall. Són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La Generalitat i la Moncloa, que surten en tromba contra la manifestació que prepara el PP contra l'amnistia. Després de l'ofensiva que preparen els populars, ara ho dèiem, amb una manifestació el cap de setmana del 23 i 24 de setembre a Madrid, els dos governs miren de parar-los als peus, creuen que el PP vol incendiar el carrer.
Els populars compren fil per randa les tesis de José María Aznar, que reclamava una gran mobilització en contra de l'amnistia, i tal dit, tal fet, es manifestaran per denunciar les negociacions entre els partits independentistes i la Moncloa. I tot això a les portes del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo.
Però anem a pams. Pere Aragonès avisa d'una banda que Catalunya plantarà cara a aquestes manifestacions a la dreta i deixa clar que l'amnistia és una línia vermella per la investidura. El president critica que Feijóo i Ayuso cada cop assumeixin més el relat de l'extrema dreta.
Trobaran una Catalunya dempeus, una Catalunya que planta cara per defensar la nostra llibertat, que planta cara davant d'aquesta dreta extrema que ja es confon amb l'extrema dreta d'una forma ben clara. L'amnistia és inevitable. Els convidem, doncs, a que surtin de la cova de l'autoritarisme, que surtin de la cova d'aquesta Espanya negra que no es reconeix ni tan sols ella mateixa.
I des del govern espanyol, la vicepresidenta Yolanda Díaz creu que el PP està fent una crida a encendre els carrers. Avisa que ara més que mai cal potenciar el diàleg amb Catalunya.
¿Os imagináis un país en el que un expresidente del gobierno llame a una rebelión nacional? El PP no solamente ha hecho propios los postulados de la extrema derecha, sino que su única estrategia de deslegitimación de las elecciones consiste en enfrentar a una parte del país contra otra. Lo que quieren hacer es lo que escuchamos en campaña, incendiar Cataluña.
El PSOE s'assuma les crítiques del govern i també de la líder de Sumar, Patxi López, diu que és una mala notícia que els populars vulguin trencar la convivència a Catalunya.
España no necesita líderes que alimenten la confrontación, ni necesita voceros de esa confrontación y de ese enfrentamiento. España no necesita líderes que no lideran y que lo único que hacen es obedecer fórmulas de un pasado fracasado.
Tot plegat, com dèiem, després que el PP hagi convocat una gran manifestació a Madrid en contra de l'amnistia, serà el cap de setmana del 23 i el 24 de setembre. De moment, però, no sabem ni el lloc ni l'hora de l'acte, però els populars volen que sigui un clam en contra de les negociacions entre els partits independentistes i Pedro Sánchez, Adrià Santasusagna.
El PP fa coincidir aquesta manifestació just el cap de setmana abans de la investidura de Feijó i així poder utilitzar la mobilització com a arma contra Pedro Sánchez i apuntalar el discurs dels populars. Volen posar tota la carn a la graella, com demanava José María Aznar, i que els carrers s'omplin contra l'amnistia. Ho deia Antena 3, la secretària general del PP, Cuca Gamarra.
Un gran acto en Madrid que será abierto, si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar y, sobre todo, de rechazo a cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantear.
El PP també anirà a la manifestació que ha convocat Societat Civil Catalana a Barcelona el 8 d'octubre i serà Isabel Díaz Ayuso, però no sabem si anirà Alberto Núñez Feijóo.
I en aquest context, Esquerra deixa clar que en tindrà prou amb un calendari i un compromís signat sobre la llei d'amnistia per investir Pedro Sánchez. És el que demanen els republicans si no hi ha prou temps per aprovar-la abans del ple d'investidura. Junts per Catalunya, en canvi, no accepten aquesta condició i avisen que s'haurà d'aprovar abans de votar nou president, Adrià.
Ja fa dies que des de Sumar adverteixen que el temps apreta i que serà molt i molt complicat aprovar la llei d'amnistia abans del ple d'investidura de Pedro Sánchez. L'amnistia és una condició indispensable per a Esquerra, però rebaixa les exigències. La diputada al Congrés, Teresa Jordà, diu que amb un calendari i un compromís signat el serà suficient si no arriben a temps. Ho ha explicat a Ràdio 4.
Demanem que s'aprovi una llei d'amnistia i que es despenalitzin el que no hauria hagut d'haver estat mai delicte. Això demanem. Hi ha una voluntat política també en els tempos, és important. El que hi ha d'haver és el compromís i una calendarització del compromís.
En canvi, fonts de Junts per Catalunya, consultades per RAC1, deixen clar que mantenen el pagar per avançat, que no donaran els vots independentistes a Pedro Sánchez si no s'ha aprovat la llei d'amnistia.
I en aquesta línia, Junts també demana a la Comissió Europea que segueixi de prop la negociació sobre l'amnistia. Ho ha dit l'eurodiputat Toni Comín aquest matí al Parlament Europeu davant la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
Avui l'estat espanyol es troba probablement en la negociació política més transcendent i decisiva des de la transició. Com llavors, l'estabilitat d'Europa depèn d'això. Per tant, demanem a la Comissió que segueixi de prop la negociació, que no només és important per Catalunya, sinó també per Europa.
Que és important no només per la Catalunya, sinó també per la Unió.
Mentre estan en ple debat sobre l'amnistia, Lluís Puig dona per fet que la Fiscalia demana ara reactivar la seva euroordre per influir en les negociacions per la investidura. El Ministeri Públic vol que el jutge Pablo Llarena en demani l'extradició a Bèlgica pels delictes de malversació i de desobediència. Pep.
En una entrevista a TV3, l'exconseller de Cultura ha recordat que la Fiscalia podia fer aquest moviment des del mes de febrer i que ha esperat 7 mesos. Puig hi veu una clara intencionalitat política.
Suposo que deu ser una manera de fer política, directa o indirectament. Des del 31 de gener, si no m'equivoco, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va respondre als dubtes i les preguntes que tenia el jutge Llarena. I, per tant, des de l'1 de febrer haguéssim pogut fer aquesta feina. No sé si per l'escalfament de la manifestació de la Diada o perquè es vol donar oxigen al nou curs polític i judicial. No té cap sentit.
Tot i això, Llarena per ara descarta moure fitxa fins que la justícia europea resolgui els recursos de Puigdemont i Comín.
I per cert que demà el Suprem decidirà si revoca o no els indults a Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart. Són els primers que arriben a la tramitació final i que estan sobre la taula del tribunal. La resolució podria anticipar la decisió sobre la resta de condemnats pel procés. Amb aquest escenari incert i en espera de saber si prosperen o fracassen les negociacions per a una investidura de Pedro Sánchez, si hi ha noves eleccions, qui en sortiria beneficiat és Junts per Catalunya. És el que assegura una enquesta que avui publica al diari El Mundo.
En cas de repetició electoral, Junts guanyaria un diputat i passaria dels 7 als 8, mentre que Esquerra es mantindria amb els 7 diputats actuals. Tot i això, el PSC continuaria guanyant les eleccions amb diferència. L'enquesta del diari també contempla l'escenari d'unes eleccions al Parlament. En aquest cas, Junts quedaria empatada a 31 diputats amb Esquerra. El PSC guanyaria còmodament amb 36 diputats, però Salvador Illa no podria governar. Es mantindria la majoria independentista a la cambra.
Els partits que prenen notes sobre aquestes enquestes i de ben segur que les tenen en compte també de cara a negociar la investidura i a posar condicions. El que ja és un fet, però, és que a partir de dimarts que ve això ja no es repetirà al Congrés dels Diputats.
Avui fa 20 anys...
Señor Tardà, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario.
Guillem Agulló fou assassinat.
Com dèiem, això no tornarà a passar. A partir de dimarts que ve ja es podrà parlar en català al Congrés. Ho ha avançat RAC1 aquest matí. Es materialitza, per tant, un dels pactes de Junts i Esquerra amb el PSOE per acordar, en aquest cas, la presidència de la mesa. El PP posa, però, el crit al cel i avisa que, si cal, ho portarà fins als tribunals. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, fa el primer gest per acostar-se als partits independentistes. Es podrà intervenir en català, basc i gallec en el ple de la setmana que ve. També en el debat d'investidura on Feijó intentarà ser president, això serà a finals de mes. El canvi l'ha aprovat avui la mesa, tot i la negativa del PP. Els populars creuen que no és una reforma urgent, que no és prioritària i avisen que si cal la portaran als tribunals. Des del PP posen en dubte quants calés costarà el sistema tècnic per les traduccions i lamenten que ara els socialistes hagin donat un cop de timó en l'ús de les llengües al Congrés quan fa només un any s'hi van negar.
Pica baralla política a banda, però el sistema que es farà servir al Congrés per traduir aquestes intervencions en català serà calcat al del Senat, Arnau.
Sí, però tot i això hi ha algunes preguntes.
Si un diputat no entén el català, el basc o el gallec, com s'ho farà?
Tindrà un auricular per escoltar la traducció simultània. Faran el mateix que quan Zelensky va intervenir al Congrés.
Sí, ucraïnscara, de ser...
Por ejemplo, tenemos consejo...
El Congrés també es podrà parlar aranès?
Sí, si algun diputat vol parlar l'aranès, podrà fer-ho.
Hagués mai tinc estat en contacte amb la presidenta del Congrés dels Diputats.
La mesa no l'interromprà, però no tindrà traducció simultània. Això vol dir que després de la intervenció en aranès, durant el temps assignat, el mateix diputat haurà de traduir-se al castellà.
Quan costarà que hi hagi traduccions simultànies?
De moment això el Congrés no ho concreta, però posen d'exemple el Senat. Allà hi ha uns 25 traductors i aquest servei costa uns 12.000 euros per cada sessió.
I com és que ara s'ha desencallat tan ràpid aquest tema?
Si deixem de banda pactes polítics que ho expliquen, el Congrés aprovarà el canvi de reglament per la via d'urgència, és a dir, sense passar pels tràmits habituals.
Gràcies, Arnau, això el Congrés, però en paral·lel també hi ha en marxa les negociacions perquè el català sigui oficial a Europa. I en aquest sentit, avui hem de dir que s'han refredat les possibilitats. Suècia és el primer país que es pronuncia públicament i, tot i que no hi tanca la porta, expressa que la proposta li genera dubtes econòmics i també jurídics. Per tant, rebaixa les expectatives que comentàvem ahir i l'optimisme que també tenia el govern espanyol. Enviat especial de RAC1 a Estrasburg, Lluís Tobar.
Suècia ha estat el primer país que ha expressat públicament dubtes sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea. En un comunicat per escrit firmat el passat dilluns, però publicat aquesta tarda, el govern suec, a mans d'un partit conservador i que governa amb el suport de l'extrema dreta, explica que per fixar una posició definitiva necessiten una anàlisi en profunditat de les conseqüències econòmiques, legals i pràctiques de la proposta, però que a hores d'ara són reticents a modificar el reglament per fer possible aquesta opció. Aquest comunicat xoca de ple amb els missatges que arribaven del govern espanyol que assegurava que de moment el clima era positiu i que cap país s'havia mostrat reticent. La decisió s'ha de votar per unanimitat i a poc a poc l'assumpte es va convertir en una qüestió política entre els 27 i amb aquest comunicat augmenta la pressió sobre el govern espanyol.
Un minut per un quart de nou abans que s'acabi l'any, l'R12 de Rodalies tindrà el doble de trens. És un dels acords que avui han signat la Generalitat i el Ministeri de Transports en una reunió a Madrid. El govern espanyol també es compromet a millorar la resposta a les incidències. Tornem de nou a Madrid, Arnau.
Sí, una reunió de més de 4 hores entre la consellera Esther Capella i la ministra Raquel Sánchez, on, per cert, no s'ha debatut el traspàs de Rodalies. Sí que s'ha pactat doblar la freqüència de l'R12. Això, a la pràctica, són 3 viatges més d'anada i tornada en tot el dia des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Lleida. Costarà uns 2 milions d'euros a l'any i, segons fons de la conselleria, ho pagarà la Generalitat. En la trobada amb el ministeri, la consellera de Territori també ha esgarrapat un altre compromís, que si hi ha incidències a Rodalies s'arregli més ràpid i s'expliqui quin millor. Per Capella, això és imprescindible.
Hem acordat treballar-hi conjuntament per tal de donar una resposta eficaç, eficient, quan es produeix una incidència i, evidentment, també en la comunicació de la incidència.
En la reunió, per cert, s'ha encallat el tema habitatge. La Generalitat aposta per aplicar l'índex de preu català i la Moncloa vol un criteri igual a tot l'Estat.
I, com dèiem també sobre aquesta qüestió, el sindicat de llogateres lamenta la falta d'acords en matèria d'habitatge, acusant directament la Moncloa d'estar bloquejant l'aplicació de la seva pròpia llei. El portaveu de l'entitat, Enric Aragonès, reclama a Esquerra que aquesta sigui una línia vermella en la investidura.
I tampoc podríem entendre que els partits catalans que han impulsat, que van defensar la regulació dels lloguers a Catalunya, investissin ara un govern que està bloquejant que els lloguers es puguin regular, tot i que va enganyar tothom fent creure que aprovaven una llei que els regularia.
El sindicat recorda que ja fa 4 mesos que el govern va enviar la llista de 140 municipis que vol declarar com a zones tensionades i lamenta que la Moncloa encara no l'hagi validat. Mentrestant, a Barcelona, els comuns posen Jaume Collboni entre l'espasa i la paret. O entren al govern o diuen no li aprovaran els pressupostos. En canvi, des del govern municipal els donen llargues i desvinculen una cosa de l'altra.
El portaveu dels comuns, Jordi Martí, entrar a l'executiu és una condició sine qua non per aprovar els comptes. Però la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, tira pilotes fora.
No hi ha pressupost sense acord de govern. No hi ha la possibilitat d'obrir el cicle pressupostari si no estem treballant seriosament per construir una gran coalició d'esquerres que permeti continuar transformant la ciutat.
Les converses sobre pressupostos han començat amb tots els grups, també amb comuns, i en això estem dedicant tots els esforços a hores d'ara.
Tot plegat, mentre el temps corre, els pressupostos van lligats a les ordenances que s'han d'aprovar abans d'acabar l'any perquè entrin en vigor l'1 de gener.
17. Salut proposa regular l'ús de pantalles a les escoles i als instituts. Ho plantejaran al marc de la nova llei contra les addiccions al joc i als videojocs que ja prepara el govern. Ho ha avançat al Món RAC1 el conseller Manel Balcells, argumentant que l'addicció als mòbils és al darrere de molts dels problemes de salut mental entre els joves. Benet Iñigo.
La nova llei encara no està tancada perquè Salut n'està parlant amb els diferents actors implicats, però sí té ja un esborrany a punt i posa sobre la taula les limitacions a les pantalles en l'entorn educatiu.
Més que prohibir, s'ha de regular. I de regular, si cal, fins i tot, l'ús de pantalles als instituts.
La no presència, per exemple, als patis de les escoles,
per exemple,
o fins i tot de les pròpies aules, l'utilització de pantalles només per a ús educatiu.
Per exemple, sí, sí. Tot això està observat en l'articulat de la llei.
Això perquè, per exemple, l'exposició a xarxes augmenta la pressió estètica i els trastorns alimentaris. Balcells ho compara amb la normativa antitabac, que l'ha expulsat de certs àmbits sense prohibir-lo. I, per cert, pel que fa a fumar, el conseller vol endurir la normativa, però no tant com el seu antecessor. Per exemple, ja no parla de prohibir el fum a les terrasses.
Aquest és un tema que genera certa... certa polèmica, no? Nosaltres estem buscant alguna solució una mica dissuasòria, no? A veure de quina manera protegir la salut i, per altra banda, no alterar la feina dels restauradors.
En canvi, sí, el prohibiria dins del cotxe quan hi hagi criatures.
El conseller, per cert, que també reconeix que han detectat alguns casos d'addicció al fentanil, un opiaci molt més potent que l'heroïna i que està fent estralls als Estats Units. De moment són minoritaris, però Balcells admet que cal estar atents a l'evolució d'aquesta droga.
Hem de ser atents i amatents amb totes aquestes noves problemàtiques que acaben devastant a la població. Ara mateix el centre de San Francisco és terrible, no? Per tant...
Aquí ha arribat també, no hi ha?
Menys.
Menys.
Sí, sí. Menys, però les coses passen, sí.
El 2021, tot just, 40 persones van començar tractament per desenganxar-se del fentanil. Són un 0,3% del total de tractaments de desintoxicació. Precisament, avui parlarem d'aquest problema a casa nostra a l'Hora Tabú, una nova secció que estrenarem al 9C amb el periodista Albert Llimó. Serà a partir de les 10 de la nit. Mentrestant, el Tribunal Constitucional torna a avalar la llei de l'eutanàsia del govern espanyol. L'alt tribunal ha rebutjat un nou recurs que havia presentat el Partit Popular.
Al març, el TC ja va tombar un recurs de Vox contra la normativa que es va aprovar fa 2 anys i que permet practicar l'eutanàsia als pacients greus, crònics o amb malalties incurables o que produeixen molt patiment. El TC ha desestimat els arguments de forma i de fons que al·legaven els populars. Els magistrats sostenen que no és obligatori mantenir-se viu i s'han negat a ampliar els casos on es pot al·legar objecció de consciència per no practicar l'eutanàsia.
I d'altra banda, el Departament d'Educació vol que els professors de català puguin fer hores extres per cobrir la falta de docents. La conselleria admet que aquest curs de secundària ja ha començat amb 60 places sense cobrir, Eudald Martínez.
Es tracta d'una mesura que ja s'aplica en el cas dels professors d'informàtica de l'FP. Als docents que ho volen, se'ls permet incrementar les hores lectives que fan a la setmana de 18 a 23 a canvi d'un complement al sou. La consellera Anna Simó admet que també ho estudien pels de català.
No és l'òptim, és un pagat. Per tant, hem de fer mesures a mitjà i llarg termini que passen també per altres departaments perquè ens ajudin a que surti professorat d'aquestes especialitats de més difícil cobertura.
Simó ha anunciat durant la roda de premsa de presentació del nou curs d'FP que ha començat amb només 1.800 alumnes que s'han quedat sense plaça per estudiar els cicles formatius. L'any passat, a hores d'ara, n'hi havia prop de 20.000 pendents de saber si podrien entrar o no al curs que havien escollit.
Les 8 i 20, ahir ja us ho dèiem, però ho tornem a recordar pels possibles despistats. Demà, si us moveu per la regió metropolitana de Barcelona, segurament sentireu aquest soroll al telèfon mòbil. Pot ser que us passi entre les 10 del matí i la 1 del migdia, que es farà aquest nou simulacre d'enviament d'alertes. La previsió de la Protecció Civil és que rebin l'alerta totes les persones que siguin a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els dos Vallesos. Tot i això, també recordem que l'enviament es farà en 4 trams segons el territori on ens trobem, Eudald Martínez.
La prova pilot començarà a les 10 del matí a tots els municipis del Vallès Oriental, al Maresme, i també a Sant Adrià del Besòs, a Badalona i a Santa Coloma de Gramenet. A les 11 es farà exclusivament pels mòbils que siguin a la ciutat de Barcelona, a les 12 al Vallès Occidental i a la 1 al Baix Llobregat i també a l'Hospitalet de Llobregat. A més del senyal sonor, el mòbil també emetrà una vibració i a la pantalla hi apareixerà un missatge informant del simulacre. El Departament d'Interior està fent una campanya per informar la població i recordar que quan rebin l'alerta, en cap cas han de trucar al telèfon 112. Fins i tot el mateix conseller Joan Ignasi Elena ha enregistrat un videotutorial.
Aquest és el so que sentireu al vostre mòbil si esteu a la zona metropolitana o a la ciutat de Barcelona el dijous al dematí.
El govern també demana que tothom que pugui faci una enquesta de valoració per saber si han rebut el missatge, en quin idioma i de quina companyia telefònica són.
La majoria de dispositius mòbils reben automàticament aquest tipus d'alertes, però atenció, perquè en algun cas cal configurar-ho manualment i el procés per fer-ho és diferent en funció de si tenim el sistema operatiu Android o iPhone. Si voleu saber com fer-ho, ho podeu consultar al web de RAC1.cat. I per saber-ne tots els detalls, a les hores prèvies a aquest macro simulacre aquesta nit, també parlarem amb la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Serà a partir de 9:45. I a aquesta hora al Parlament de Catalunya estem pendents de l'acte de lliurament de la medalla d'honor a la secció de futbol femení del Barça. Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit, sí, habitualment l'acte de lliurament de la màxima distinció obre els actes de la Diada, però en aquest cas es va ajornar uns dies pel partit de la Lliga F que diumenge passat havien de jugar al Barça i al València a l'estadi Johan Cruyff. L'objectiu era garantir que totes les jugadores poguessin assistir al Parlament, tot i que finalment el partit tampoc es va disputar per la vaga de les jugadores.
Doncs aquest acte que hi ha en marxa des de les 8 del vespre, hi ha la Laia Coll. Laia, bona nit.
Hola, bona nit. Ara a aquesta hora la capitana Alexia Putellas està fent un discurs de reconeixement com a agraïment a aquesta medalla que ha rebut l'equip. Ha assegurat que suposa un canvi en el paradigma i la capitana continua parlant en nom de totes les seves companyes que l'acompanyen a dalt.
Igualitària i amb més oportunitats a través del futbol. El nostre esforç i les nostres victòries ens estan convertint en referents per molts nens, nenes, joves i adults. I això suposa una gran responsabilitat. Ho hem de fer bé. Ho hem de seguir fent bé. El nostre compromís amb nosaltres mateixes, amb l'esport femení i amb la societat, és inqüestionable. Però necessitem encara més ajuda per fer-ho millor, per seguir creixent. Perquè això no sigui una moda. I aquí, si em permeteu la llicència, aprofitant on som i aquí tenim escoltant, m'agradaria reivindicar més suport a l'esport femení. més i millors instal·lacions, més camps i més inversió des de la base. Aquests dies ens arriben molts testimonis, moltíssims, moltíssims testimonis de nenes que ens expliquen les dificultats per accedir als camps o a horaris convenients amb les seves edats, o a poder formar una lliga i simplement jugar. En definitiva, el que cal és que les institucions velleu perquè tothom, siguin nens o nenes, tinguin les mateixes oportunitats per jugar a futbol. Volem que totes les noies que vinguin darrere nostra, en uns anys, tinguin les eines necessàries per gaudir, per jugar, per guanyar. Parlo de futbol, però ho podeu posar al darrere del bàsquet, de l'handbol, de l'esport o l'activitat que preferiu. Anem fent passes endavant, cada vegada més, i estem molt orgulloses i contentes. Estem molt agraïdes per l'aposta del club, el Barça, que inverteix i creu molt en nosaltres. Animem a la resta de grans clubs esportius del país a seguir fent-ho, i els que encara no ho han fet, que s'hi posin, perquè ja s'ha vist que sortiran guanyant. Sentim passió pel nostre ofici, el de ser futbolistes. Moltes ni ens ho imaginàvem. Tampoc ens pensàvem jugar en un Spotify Camp Nou ple, ni que trencaríem rècords d'assistència dues vegades, ni que guanyaríem el que hem guanyat com ho hem guanyat. Per acabar, dir-vos que som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos. Necessitem... Necessitem de consens, valor i lideratge per part de les institucions, sisplau. I és per això que no ens aturarem aquí. S'ho mereixen les que van lluitar abans que nosaltres, ens ho mereixem nosaltres per l'esforç que fem cada dia, i s'ho mereixen totes les nenes i nens que avui somien en ser com nosaltres. No us fallarem, visca l'esport femení i visca el Barça.
Discurs clar i contundent de la capitana del Barça, Alexia Putellas, denunciant la greu situació que s'està vivint a la Federació Espanyola arran del Campionat del Món i reclamant canvis perquè no es tornin a veure, diu, dins ni fora del futbol, situació de menyspreu cap a les dones. Una Alexia Putellas que ha aprofitat l'escenari per reclamar una millor inversió i suport a l'esport femení des de la base. Aplaudiments per la capitana del Barça amb aquest discurs i després de rebre la medalla d'honor en categoria d'or, una medalla que per primera vegada ha rebut un equip esportiu i que el Parlament ha decidit atorgar al Barça femení per la seva contribució en el creixement, el reconeixement i la generació d'igualtat d'oportunitats en el futbol femení. Tota la plantilla de l'actual temporada, juntament amb el cos tècnic, participa en aquest acte a l'auditori del Parlament i que està presidit per la presidenta del Parlament, Anna Erra, també és Pere Aragonès, el president de la Generalitat, així com Joan Laporta, el president del Barça, que serà qui ara ha prendrà la paraula en aquest acte que continua en marxa des de les 8 a l'Auditori del Parlament.
Gràcies, Laia. Ara sentíem paraules en directe d'Alexia Putellas en aquest acte de lliurament de la medalla d'honor del Parlament de Catalunya, on en la part final d'aquest discurs també ha reivindicat el paper de la dona i ha reclamat que cap dona doncs, hagi de viure la situació que va viure ara fa uns dies Jennifer Hermoso. Dos minuts i arribarem a 8:45. D'altra banda, les autoritats de Líbia es troben totalment superades pels efectes que ha deixat el cicló Daniel. Ja hi ha 6.900 morts confirmats i els desapareguts continuen sent uns 10.000. A més, segons l'ONU, 30.000 persones han hagut d'abandonar casa seva per les inundacions. El govern de l'est del país reclama més ajuda a la comunitat internacional.
L'executiu Líbia assegura que destinarà tots els esforços possibles per assistir als afectats, sobretot a la ciutat de Derna. No s'hi pot accedir per carretera i centenars de cadàvers s'estan amuntegant al pati exterior de l'hospital de la ciutat. La falta de recursos està obligant els ciutadans a desenterrar com poden els cossos de sota la roda.
I de Líbia al Marroc, on la situació millora, però molt lentament. El balanç de víctimes oficials no s'ha tocat des d'ahir. Són oficialment 2.900, però la realitat és que encara hi ha enterraments a molts pobles i continua faltant l'ajuda humanitària. Enviat especial de RAC1 al Marroc, Jordi Armenteres.
Si el govern del Marroc ni tan sols estima encara una xifra de desapareguts. Això tot i que en molts pobles de l'Atlas s'hi busquen persones sota la runa. Encara hi ha una carretera tallada que aïlla una dotzena de pobles on només s'hi arriba ajuda amb helicòpter. A la resta de la zona afectada encara hi falten moltes coses, d'aliments, mantes i matalassos, però se'n distribueixen molts més avui. El que no té resposta és la pregunta de com s'afrontarà la reconstrucció. Hi ha desenes de milers de persones dormint en tendes o jaimes improvisades.
Més coses. La degana del jutjat sobre violència contra la dona de Barcelona no veu cap atac contra la llibertat sexual al petó que una manifestant de l'1 d'octubre va fer a un policia. Francisca Verdejo assegura que després de 6 anys el cas ha prescrit i, per tant, és complicat que la investigació, diu, tiri endavant.
El cas del petó ja és als jutjats en espera que un instructor digui si cal iniciar una investigació o no. D'entrada, però, és poc probable. Verdejo ha explicat al Monarracú.
Yo entiendo igual que el letrado, a priori, que no existe una... un ataque contra la libertad sexual, pero habrá que dejar tranquilamente a los tribunales que investiguen la denuncia si es que finalmente se admitiera a trámite.
El policia ha denunciat la dona per una suposada agressió sexual perquè diu que li va fer un petó de forma sobtada i sense consentiment.
D'altra banda, la jutgessa ha deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut ahir a Madrid per tocar-li el cul a una periodista enmig del carrer. La magistrada no li ha posat cap mesura cautelar perquè diu que no aprecia ni situació de risc, ni tampoc d'urgència, ni de violència, i tampoc intimidació contra la víctima. El jove de 25 anys va fer tocaments, recordem, a la reportera, mentre feia una connexió en directe per un programa televisiu de 4. I per que l'Audiència de Barcelona ha ordenat embargar de forma preventiva els possibles pagaments que Netflix hauria pogut fer a Rosa Peral i Albert López per la sèrie El cuerpo en llamas i també pel documental sobre el crim de la Guàrdia Urbana.
El tribunal ha ordenat a les productores que comuniquin tots els pagaments passats i futurs. Si es comprova que n'hi ha hagut, aquests diners quedaran embargats i serviran per indemnitzar la família de la víctima, Pedro Rodríguez. La justícia va condemnar Peral i López a 25 anys i 20 de presó i a pagar una indemnització de 885.000 euros. Actualment López té el seu pis embargat, però Peral només ha pagat 1.175 euros.
En successos, la policia ha detingut dues persones per una nova agressió homòfoba. Va passar la matinada de dilluns al districte de Nou Barris.
Un home i una dona, tots dos amb antecedents penals, van agredir i humiliar una parella de noies. Segons les víctimes, les van increpar amb un bastó i insultar perquè eren lesbianes. També els haurien donat diversos cops de puny. Els Mossos van detenir els agressors poc després. Ell, que tenia una vintena d'antecedents, va passar a mans de la justícia mentre que ella va quedar en llibertat.
I també a Barcelona, un home està ingressat en estat crític després de rebre una pallissa d'un lladre que li volia robar el mòbil.
Segons avança La Vanguardia, l'agressió va passar ahir la tarda al barri del Poble Nou, quan l'home de 58 anys arribava amb cotxe a casa seva. Llavors el lladre se li va acostar en bicicleta i li va prendre el mòbil d'una estrabada i va fugir. Però la víctima va decidir perseguir-lo amb el vehicle i va començar la baralla. L'home, propietari del mòbil, ha quedat ferit de gravetat.
I atenció, aquest cas atenen a dos titulars d'una hípica del Vendrell, al Baix Penedès, per explotar un treballador i obligar-lo a viure en pèssimes condicions dins el magatzem d'una quadra.
Els responsables de l'hípica s'aprofitaven de la vulnerabilitat de la víctima d'origen peruà que es trobava en situació irregular. El feien viure a la mateixa sala on guardaven els fems i no disposava d'aigua potable ni tampoc del material adequat per fer les feines a l'hípica.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home que portava més de 49 quilos de xix amagat sota el seient del cotxe a la Jonquera, a l'Alt Empordà.
Va passar diumenge quan els agents van fer aturar un vehicle amb matrícula francesa que anava per l'AP7 en direcció a França, quan van trobar la droga en un doble fons a sota del seient del conductor.
I d'altra banda, en la segona jornada del judici Arantxa Sánchez Vicario, l'exmarit també n'ha sortit malparat després que l'extenista l'assenyalés com a cervell de la trama per ocultar el seu patrimoni. Avui diferents testimonis han confirmat aquesta versió.
Són gestors d'algunes de les empreses a nom de l'atenista que van vendre cases i pisos per evitar que la justícia els embargués els béns. Tots han explicat que qui els donava les indicacions era Josep Santacana i que amb ella, tot i que podia conèixer la situació, no hi tenien contacte.
¿Usted tuvo alguna reunión con Arantxa Sánchez Vicario para que le diese instrucciones?
No.
¿Con quién las tuvo?
La única persona que tenía el contacto era el señor Santacana.
A partir del momento en que toma las riendas totales, aparentemente ella.
¿Por qué dice aparentemente ella?
Porque yo las instrucciones y todo lo que sucedió a posteriori las recibía del señor Santacana, no de ella.
La defensa de l'exmarit ha criticat la confessió d'ella en el primer dia de judici, qualificat de posada en escena la declaració en què l'extenista va acabar plorant.
8:30. 34, atenció als conductors que circuleu pels voltants de l'estació de Sants de Barcelona, perquè a partir d'ara hi comença a haver canvis. L'Ajuntament ha començat els treballs que acabaran amb la transformació de l'estació que farà Adif l'any que ve.
Durant 8 mesos s'adequarà l'espai per traslladar tota la circulació, la banda de mar de l'estació, per l'actual carrer de Vianants que toca el parc de l'Espanya Industrial. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Aquestes obres, com us deia, duraran 8 mesos i, per tant, deixaran ja preparada la mobilitat tal com quedarà, perquè la mobilitat rodada quedarà ja per sempre a la banda sud, la banda mar de l'estació, i permetran que Adif entomi ja la primera fase de la transformació de l'estació.
A la pràctica, de moment, la parada de taxis continua igual i els recorreguts dels busos també. El que sí que canvien són algunes parades d'aquests autobusos.
I més enllà d'això, la Generalitat condiciona el Hard Rock a fer canvis per poder garantir la seguretat al voltant de l'empresa Aircross. La planta està situada al polígon químic de Tarragona i a prop del futur complex de turisme i oci. L'informe del Departament d'Empresa alerta del risc de núvol tòxic en cas que hi hagi un accident químic. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, és un nou entrebanc a l'aprovació del pla director urbanístic de Hard Rock als terrenys a tocar de PortAventura. Són condicions per tal de garantir la seguretat industrial i afecten una part d'on s'ha de construir el macrocomplex de turisme i oci. La plataforma Trobem Hard Rock sosté que si no es fan els canvis, el pla director urbanístic del Hard Rock en tramitació ara i a mans de la Generalitat no es podrà acabar aprovant. Eloi Redon és el seu portaveu.
Si fins i tot l'empresa no pot dir terminis i l'empresa veu que és un procés molt llarg administrativament i molt difícil tècnicament, és com gairebé posar un no favorable.
Fonts consultades per RAC1 i coneixedores també del procés de tramitació asseguren, en canvi, que el pla director es podrà aprovar abans no acabi l'any, sense esperar acabar aquestes modificacions que l'empresa Aircross ja ha començat a tramitar.
En canvi, tant la Generalitat com l'Ajuntament de Mont-roig del Camp estan posant totes les facilitats per l'arribada de l'empresa coreana Lot Energy Materials. El ple municipal ha aprovat avui el conveni urbanístic per fer possible la inversió de 1.200 milions d'euros, que és el doble del que s'havia anunciat fa un any, Esteve.
Sí, és una situació ben diferent. Catifa vermella, en aquest cas, per l'arribada de la multinacional. El conveni urbanístic ja ha quedat aprovat aquest migdia amb els vots de tots els partits de Mont-roig, amb l'excepció, això sí, de l'abstenció de Junts. Es preveu la construcció de fins a 3 plantes, i no 2, com s'havia anunciat inicialment, per tal de produir un dels components estratègics per la fabricació de bateries elèctriques. La inversió suposarà, d'entrada, l'any 2025, la creació de 200 llocs de treball, i ha estat considerada com estratègica per part de la Generalitat.
I la Comissió Europea, mentrestant, investigarà el mercat de cotxes elèctrics fabricats a la Xina. Considera que aquests vehicles es venen a preus artificialment baixos i que podrien distorsionar el mercat.
La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que darrere hi pot haver pràctiques injustes.
És una indústria amb un potencial enorme a Europa, però els mercats europeus estan inundats de vehicles elèctrics xinesos més barats. Tenen subvencions immenses de l'Estat i per això el preu és artificialment baix. Això distorsiona el mercat. Per aquest motiu, anuncio que iniciarem una investigació contra la política dels subsidis dels cotxes elèctrics a la Xina. Anti-subsidy investigation
into electric vehicles coming from China. Von der Leyen ha remarcat que Europa està a favor de la competència global, però que ha d'allunyar-se de pràctiques depredadores.
I dels cotxes als avions, perquè l'Estat protagonitza un estiu de rècord. El gestor estatal de navegació aèria, Enaire, ha operat més vols que mai.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Són gairebé 444.000 vols, que és un màxim històric, Montse Martí.
De mitjana,
cada dia
s'han operat prop de 7.200 operacions durant els mesos de juliol i agost. El 22 de juliol es va superar el rècord històric de vols gestionats en un únic dia, que fins ara estava el juliol de 2019.
Quins vols augmenten?
Doncs tots, tant els internacionals com els que es fan dins l'Estat i també els sobrevols, aquells que no tenen ni origen ni destinació a cap aeroport de l'Estat. Els vols internacionals han crescut un 10%. L'aeroport de Barcelona des de principi d'any en aire ha gestionat en aquest aeroport un 12% més de vols, prop de 700.000, on el repunt d'operacions ha estat més gran és a l'aeroport de Sevilla, però un 15% més que els primers 8 mesos de 2019.
Retards.
En aire assegura que s'han reduït un 17% respecte al 2019.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
39 continua el serial entre Vigo i Badalona per veure qui organitza el millor Nadal d'Europa. L'alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistit aquest matí que la ciutat catalana no té res a fer contra la gallega. Caballero, de fet, ha menystingut el Nadal que pugui organitzar Badalona i diu que només es compararà amb grans ciutats com Nova York. En parlava a Televisió Espanyola.
Bueno, él ahí tiene la ventaja de que efectivamente como mide 2 metros y se sube, levanta 2 metros más. No, esta no es una cuestión de competencias. A ver, Vigo juega una liga en Navidad, que es la Liga de Nueva York. Y oye, yo felicito al alcalde de Badalona, al Bios, por hacer la Navidad y que le salga bien, y le deseo que le salga muy bien. Pero compararse con la de Vigo no es posible, eso no es posible.
Debat nadalenc a 13 de setembre. Aquest any comencem ben d'hora. Doncs bé, ja tenim resposta també d'Albiol. Des dels micròfons de RAC1, l'alcalde de Badalona assegura que digui el que digui Caballero, serà ell qui faci el millor Nadal d'Europa. De fet, diu que els ciutadans no fa falta ni que vagin a Vigo.
Sense cap tipus de dubte, Badalona aquest Nadal serà la referència a tot el país, i totes aquelles persones que vulguin veure a l'arbre il·luminat amb espectacle d'àudio i d'imatge més maco i més alt d'Espanya tindran que vindre a Badalona. No farà falta que marxin a Vigo.
Estarem pendents, per tant, d'aquest nou episodi. Segur que hi haurà d'aquesta guerra oberta entre Vigo i Badalona. Recordem, com dèiem, que som tots just a 13 de setembre i que encara falten 3 mesos per Nadal. Per tant, ens queda serial per dies encara. Més enllà d'això, en marxa aquesta hora el primer dia del Mercat de Música Viva de Vic. A la capital d'Osona s'omple de música amb noms com la Ludwig van, que sentim de fons, i passaran també molts altres artistes com Meritxell Neddermann o Maria Hein, que hi presenten treballs nous. Bàrbara Padilla.
La compositora i pianista Meritxell Neddermann presentarà divendres part del seu nou disc, que es diu Suelta i que es publica el dia 21. La cantant mallorquina Maria Hein també oferirà un tast del seu segon treball, Tot allò que no sap ningú, que sortirà a finals de mes i on retrata les fases d'una relació amorosa amb sons electrònics i experimentals. I el pianista i compositor Xavi Lloses ha estrenat avui una experiència sonora immersiva inspirada en els estornells. Amb l'ajuda dels mòbils i una aplicació, els espectadors han rebut instruccions i han participat en un paisatge sonor. Més enllà de les estrenes, al Mercat de Música Viva de Vic també hi actuaran The Tyets, Julieta, Ginestà, Amazonia i Lil Dami. En total hi haurà una seixantena de concerts.
I encara en música, Guillem Gisbert farà un segon concert a Girona.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...
El cantant de Manel, que hi donava la sorpresa anunciant concert en solitari a l'Apolo, ha anunciat aquest matí que actuaria al Festival Estrenes a les escales de la Catedral el 4 de maig a la nit. Les entrades han volat en poques hores i ara el festival ha afegit una segona actuació el mateix dia, però a 8:15 del vespre. I atenció als fans d'Olivia Rodrigo, una de les artistes del moment, perquè actuarà el 18 de juny de l'any que ve a Barcelona. Guanyadora de 3 Grammys, ha anunciat que la gira mundial Gats passarà pel Palau Sant Jordi. Les entrades es posaran a la venda el 21 de setembre. I just 3 dies abans, Woody Allen inaugurarà amb 2 concerts el Festival de Jazz de Barcelona. Serà el 18 i el 19 de setembre al Teatre Tívoli, els únics, però, que farà a tot l'estat. En aquesta 55a edició també hi actuarà Chucho Valdés, la Liceu Big Band i Clara Peya, i el pianista dominicà Michael Camilo Rabla rebrà la medalla d'or del festival.
La cita acollirà altres artistes com Andrea Motis. El festival també programarà la sèrie flamenca de Cajón amb 8 concerts com el de Rosario, José Mercé i Miguel Poveda.
I el documental de C. Tangana, que s'estrenarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià, ja té tràiler.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
El primer projecte audiovisual del cantant es diu Esta ilusión desmedida i recull les interioritats de l'última gira del raper. Es presentarà al Festival Basc el 28 de setembre, abans que arribi al cinema, que serà a finals d'octubre. Després es podrà veure també a Movistar Plus. La peça és un viatge per la vida de C. Tangana durant més de 4 anys. I Taylor Swift arrasa els MTV Video Music Awards i s'endú 9 dels 11 guardons a què optava. It's me, nord-americana ha guanyat els premis d'artista i àlbum de l'any pel disc Midnight, a més de cançó de l'any, millor videoclip, videoclip de pop, direcció cinematogràfica, cinematografia, efectes visuals i actuació. Tots per Antihero, la cançó que sentim de fons. I l'altre gran protagonista de la gala d'aquesta matinada ha estat Shakira, que s'ha endut dos premis. El primer, el de millor col·laboració amb Karol G. El primer i el segon ha estat un premi a la seva trajectòria. Pel que fa a la resta de premis, Rosalía ha marxat amb les mans buides, la cantant estava nominada a millor videoclip llatí per Despechar, però el guardó se l'ha endut la brasilera Anita. 15 segons i arribarem a 3 quarts de 9. Els esports, Gerard Ballera, bona nit de nou.
Bona nit.
Comencem amb una bona notícia pel Barça, i és que Ilkay Gundogan estarà disponible per jugar dissabte contra el Betis.
Sí, si n'hi ha cap contratemps d'última hora, el migcampista alemany entrarà a la llista de convocats, malgrat que ahir es va haver de retirar abans d'hora del partit amistós que van jugar Alemanya i França per culpa d'una mala caiguda. Gundogan només té un fort cop a l'esquena i aquesta tarda s'ha entrenat amb la resta dels companys. A banda d'això, Ronald Araujo continua entrenant al marge del grup i, per tant, aquest cap de setmana encara serà baixa.
Tot plegat el mateix dia que Deco s'ha explicat per primera vegada com a màxim responsable de la secció de futbol.
El brasiler creu que un dels problemes del Barça en els últims anys ha estat la renovació de la plantilla.
Creo desde fuera que algunas las transiciones no se ha hecho para mí tan bien, porque al final tienes que ir trayendo jugadores sabiendo exactamente cómo va, cómo los que van se van haciendo mayores y esta... No, hasta los años, por eso hemos tardado tanto tiempo sin ganar. Creo que ahora estamos en el camino correcto, creo que estamos haciendo las cosas en un buen camino.
Deco admet que no té les habilitats de Mateu Alemany en el fair play financer, però que això no preocupa i que Xavi s'ha guanyat la renovació, tot i que no ha volgut detallar fins a quin any. També ha explicat que està totalment desvinculat de la seva antiga agència de representació i ha donat pràcticament per fetes les renovacions dels joves Balde i Lamine Yamal. En aquesta presentació, el president Laporta també ha avalat el fitxatge de Deco.
S'ha format, ha estat empresari, ha estat vinculat al món del futbol, i a més això li ha fet aprendre totes les claus que fan falta perquè les negociacions en el món del futbol fructifiquin. Jo crec que reuneix un altre requisit important per desenvolupar aquesta feina, que coneix els mercats futbolístics.
La gran novetat en l'organigrama esportiu és Bojan Kirkić, que serà el coordinador de l'àrea de futbol i estarà a cavall entre el primer equip i el futbol base, que dirigeix encara Aleixenko.
Més enllà del futbol, en ciclisme, l'equip Jumbo s'exhibeix a la Vuelta i confirma el triplet a la general.
Sí, l'eslové Primoz Roglic s'ha endut l'etapa en final al mític Angliru i el nord-americà resident a Catalunya, Sepp Kuss, continua com a líder a la general, això sí, amb només 8 segons d'avantatge sobre el seu company d'equip, Jonas Vingegaard. Roglic és tercer a 1 minut i 8 segons de Kuss i el quart és Juan Ayuso a 4 minuts del líder. Qui surti líder de l'etapa de demà, l'última d'alta muntanya, tindrà tots els números per guanyar aquesta volta.
Hi ha alguna cosa més, Gerard?
Sí, que acaba de començar el partit del Barça d'handbol. L'estrena a la Champions ho ha fet a 3:15, amb les baixes de Langaro, amb molèsties musculars, i del porter Gonzalo Pérez de Vargas, que ha estat para en les últimes hores. De moment, al minut 3 de partit, Montpellier 0, Barça 1. A més, en bàsquet, el Barça ha anunciat la cessió del jove base Agustín Ubal, al Palència. La selecció espanyola ha perdut el primer partit de la fase de grups de la Copa Davis de tennis contra la República Txeca i, notícia d'última hora, que de fet acabem de saber, en una hora, d'aquí a una hora, sí, reprendrà la negociació de les jugadores, del sindicat de les jugadores i de la patronal per desbloquejar la vaga de la Lliga Femenina, de la Lliga F. Hi ha una nova proposta sobre la taula ara mateix. S'està consultant a les jugadores si finalment ho accepten i, per tant, si aquest cap de setmana es pot reprendre d'una vegada la Lliga F després de que hi hagués vaga en la primera jornada.
Doncs qualsevol novetat l'explicarem aquí al No Ho Sé i també tots els detalls a partir de 10:45, com sempre, el T'ho Diràs. Gràcies, Ballera. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Encara plou o no aquesta hora algun
sí,
lloc?
Sí, encara tenim alguns ruixats en sectors del nord de les comarques de Barcelona, en algunes àrees interiors de les de Girona. Hem tingut una tarda de xàfecs i tempestes irregulars, però que en alguns casos déu-n'hi-do. De fet, hi ha hagut a mitja tarda una tempesta una mica estancada a l'Anoia, més o menys entre Igualada i la Panadella, que ha deixat de 20 a 30 litres per metre quadrat en alguns sectors, per exemple, Santa Margarida de Montbui, després més tard un parell de nuclis de tempesta forta que han deixat també aigua en abundància, però ens deia Martí Oliveres des de Torelló que no havia fet mal, sense calamar-se, sense ventades, però bé, de 30 a 50 litres per metre quadrat de Torelló, ha sigut entre el nord d'Osona, sud del Ripollès, també una cinquantena de litres a la zona de Sant Quirze de Besora. Per tant, bona notícia que hagi plogut i que a més no hagi fet mal, i encara plou, com deien algunes comarques. En les properes hores tot això anirà desapareixent, a diferència de la nit passada no tindrem tempestes com teníem ahir de 10 a 11 de nit en alguns sectors, per exemple a Ponent, i demà no començarem el dia com avui amb llamps i trons, com ha passat aquí a Barcelona mateix, amb tempestes actives davant de la costa central. Tindrem un matí tranquil i a la tarda doncs es torna a engegar la maquinària amb xàfecs, tempestes de manera irregular al Pirineu, Prepirineu, però també en sectors de nou interiors de la demarcació Girona, Catalunya Central, prelitoral, a primeres hores de la tarda pot haver-hi algun xàfec també.
Per tant, anirà plovent aquests propers dies, eh?
Sí, sí, també cap a les muntanyes de Prades, interior del Camp de Tarragona, demà a primeres hores de la tarda hi pot haver algun xàfec, per tant, no és la pluja general que necessitem, però aquí allà va plovent, i pendents de divendres a partir del migdia i fins la mitja nit aproximadament, amb el que veiem amb els mapes d'ara mateix, que sí que podem tenir una regada més carreulls, més general i més abundant, que seria una bona notícia malgrat les festes majors que tenim escampades encara pel territori.
Es compren cap a casa, l'Abel està parlant de Tiana,
per exemple,
que
per
són
exemple.
Festes. Gràcies, Abel, d'aquí una estona ho actualitzem. Fins ara, que vagi bé, bona nit. 10 minuts justos i arribarem a les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquí la tertúlia del nou sé d'aquest dimecres, 13 de setembre, amb el professor i exconseller Santi Vila. Santi, bona nit.
Hola, bona nit.
La directora de la Mira, Magda Gregori, com
Hola,
estàs?
Bona
Magda, bona nit. També el sociòleg i exdiputat del Parlament, Rafa López.
Què tal? Molt
bona nit, Rafa. I el politòleg i periodista Cugat Comas. Com estàs, Cugat?
Graguat.
Escolta, us volia preguntar, abans d'entrar en matèria, si esteu assabentats d'aquest simulacre que hi ha demà d'enviament d'aquestes alertes, que ja s'ha fet a moltes comarques, però demà toca la regió metropolitana de Barcelona. Per tant, hi haurà Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos. Ho sabíeu o no?
Sí. Sí, és impossible gairebé no saber-ho, perquè ens
estem bueno.
Per terra, mar i aire.
Sí, tots estàveu assabentats. Sí, sí.
Preparat per demà a les 10. Però,
a quina hora serà exactament?
Hi ha quatre fases diferents. Vull dir, em sembla que jo comença pel Maresme a les 10.
Mataró és a les 10.
A les 10.
Jo he de dir que quan es va fer el simulacre a les Terres de Lleida, jo era allà, i he de dir que això, és a dir, espanta molt, perquè a més estava amb altres persones i comencen a sonar tots els mòbils de forma, no?, coordinada al mateix moment, i te n'enteres segur, vull dir, l'espant és el moment és important,
sí,
que no demà ningú n'infarti.
Mira, li demano al Jordi Nieto, no sé si podem recuperar el so de l'alerta d'emergència, si no és ara, després el recuperarem, que el tenim? Sí, a veure com sona. Clar, és que a veure, d'entrada...
Jo començo un curs demà a la universitat, bé, que em quedaré sol el primer dia. Em acostumo a passar el quart o el cinquè.
Això és interessant perquè després ho explicarem, ara no entrarem en matèria, però si hi ha mode avió, per exemple, no sonarà, si el mòbil està apagat tampoc no sonarà, perquè evidentment hi ha situacions doncs, que no va gaire bé que soni aquesta alerta. Però no sé si... tu ja t'havia sonat, per tant, Magda, algú més li havia sonat?
No, perquè tot just quan el mode alerta que va sonar a Madrid, no recordeu allò que va provocar l'escàndol aquell, que ja fan un escàndol de tot, aquell dia precisament era Barcelona. I tot just m'ho vaig perdre.
Vaja.
I, bueno,
tot i que també s'ha d'activar el mòbil, no tothom
sí,
ho ha configurat.
S'ha de configurar d'una manera determinada. De fet, si entreu al web de RAC1.cat, s'explica exactament com s'ha de fer pels dispositius Android, com s'ha de fer pels dispositius iPhone. Alguns ja ho tenen preinstal·lat i d'altres doncs, s'ha de fer aquesta acció expressament. Doncs, en tot cas, en parlarem durant la tertúlia, ara encara no. La Mireia Ardèvol, que ha sortit al carrer per saber si la gent en general n'està assabentada o no, Magda, perquè no és tan evident que tothom se n'hagi assabentat. Potser la gent que estem més connectada als mitjans
i a les xarxes
ho hem anat repetint, però amb aquestes coses a vegades no tothom n'està assabentat, i la Mireia ho ha anat a preguntar, després en sabrem el resultat. Ara de seguida també parlarem de tot aquest enrenou que hi ha hagut al voltant de les negociacions per la investidura. Ahir sentíem les declaracions de José María Aznar. Avui el Partit Popular ha anunciat aquesta manifestació, que encara no se sap ben bé quan es farà, entre el dia 23 i 24 a Madrid, i també la reacció que hem sentit tant de Pere Aragonès com del govern espanyol per part de Yolanda Díaz. Fem una pausa i ho comentem de seguida a la tertúlia del 9C.
9C, amb Anna Ballonesa.
Aquest estiu, estigues tranquil fent la revisió de la instal·lació amb el servei oficial de gas butà i propà de Repsol. Perquè a banda de la revisió obligatòria prescrita per llei, inclou un servei d'avaries 24 hores als 365 dies i una assegurança gratuïta de 5 anys. Demana ara la revisió al 900-321-900, a pidetobombona.repsol.es o bé a l'app Bombona Butano Repsol i et regalarem 2 euros de descompte en la pròxima comanda de bombones. Consulta les condicions a repsol.es.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
No em preguntis per què. L'estimo perquè sí. Perquè arriba a tots els racons de Catalunya. L'estimo perquè la permanència la decidim nosaltres, no ells. I perquè té mòbil, fix i internet en un sol pack i a un preu més econòmic. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A RAC 1 No ho sé, amb Anna Ballonesa.
4 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Ara ho dèiem, que parlaríem també d'aquesta manifestació que avui ha avançat el Partit Popular, ha anunciat, volíem dir, que ha convocat aquesta manifestació a Madrid en contra d'aquestes negociacions per l'amnistia. Serà el cap de setmana del 23 i 24 de setembre, just abans, per tant, del debat d'investidura de Feijóo. I si ahir ens sorprenien, d'alguna manera, les paraules d'Aznar, de fet, el govern espanyol el titllava directament de colpista, avui el Partit Popular ha fet efectives aquestes paraules, convocant aquesta manifestació i sortint, de fet, convidant a la gent perquè surti al carrer en contra d'aquesta amnistia. Com veieu aquesta carta que juga ara el Partit Popular convocant a la gent perquè surti al carrer? Rafa.
Jo me'n recordo molt, no sé si us recordeu, la legislatura del 2004. Jo crec que estem en una legislatura que serà calcadíssima, el que dic des del punt de vista de la tensió política.
Recorda'ns, posa'ns una mica...
L'any 2004, la legislatura, bueno, tots ho coneixem, perquè tots hi érem, la legislatura de l'Estatut. I us la recordeu, la legislatura del 2004 al 2008, legislatura de l'Estatut...
Post-11M.
Post-11M, per això el trauma de l'11M, efectivament, però després hi havia doncs, una trencadissa entre els dos principals partits i el partit de la dreta, doncs, sortint al carrer, efectivament, per tot. Amb una lluita important amb el Tribunal Constitucional, recordem que hi havia un Tribunal Constitucional que estava caducado, el mateix podem dir al Consell General del Poder Judicial, és a dir, tots els elements hi coincideixen. I jo crec que anem a una legislatura molt semblant. I el que estem és calentant. El Partit Popular ha dubtat molt, perquè la primera, diguem-ne, perquè ha tingut tres estratègies. La primera estratègia és intentar fer una investidura, perquè si fem cas al que va dir el rei, és a dir, el cap de l'Estat, estem en l'investidura del senyor Feijóo. És a dir, ara convoquem una manifestació per una investidura que encara no toca i unes converses que encara no sabem quin fruit ha donat, perquè en teoria el PSOE i Junts per Catalunya encara no han parlat. En teoria només hi ha hagut una fotografia en la vicepresidenta del govern. És a dir, imaginem com està la situació, doncs, si encara no sabem absolutament res, com podria venir la legislatura. Després, el segon pas ha estat intentar impedir la legislatura del Partit Socialista, és a dir, amb aquests quatre, no? Un altre cop, aquests quatre patriotes socialistes, a veure si los sacamos debajo de las piedras. Això sembla que no, han tingut ajuda de dintre també, perquè ho hem vist fa poc, doncs que dintre del PSOE també hi ha unes ajudes importants en aquesta estratègia, i la tercera estratègia jo crec que ja s'han adonat que aniran cap a l'oposició, no ho sabem encara perquè pot haver-hi repetició al electoral, però que han de fer doncs, el seu posicionament de cara a l'oposició. El que ara que han anat jugant, perquè un dia s'apropava Junts, és molt curiós el que ha passat.
Clar, anava a dir, aquesta setmana hem tingut Feijó admetent que havia tingut contactes amb Junts. De cop parla Aznar i es convoca aquesta manifestació.
I admetent una cosa que a mi em sembla, i ho poso sobre la taula perquè em sembla paradigmàtic, és a dir, s'ha parlat molt del concepte encaix. A mi el concepte encaix, primer que a Madrid sempre deien el concepte encaix és un concepte independentista, no? Precisament encaix no és independentista, o sigui, independentista és sortir, no encaixar. És la segona part, problema territorial català. És a dir, que el Partit Popular, i jo que me'l conec molt bé, que el Partit Popular hi faci un reconeixement que hi ha un problema territorial, i tu com a conseller que havies estat del govern de la Generalitat, era molt complet el reconeixement del problema territorial català. Això és el que em semblava paradigmàtic. Clar, hem anat com durant toms, no? Per una banda, doncs, feies aquest reconeixement i d'alguna forma legitimaves a Junts per Catalunya, perquè s'ha legitimat per Junts per Catalunya en boca d'importants líders del Partit Popular, però un altre dia t'aproximaves a Vox i un altre dia doncs, feies un enfrontament total. No? Bueno, jo crec que han jugat totes les peces de l'auca, per dir-ho d'alguna forma, i encara no han trobat el seu lloc.
Quines conseqüències creieu que pot tenir aquest posicionament ara del Partit Popular amb aquesta manifestació al carrer?
Les conseqüències probablement les veurem la mateixa setmana que ve, no? Perquè al final jo crec que el que li ha passat al Partit Popular és que en general no s'ha